l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs ja hi som una altra vegada. A partir d'ara mateix, per davant, 30 minuts per recórrer el territori. Els pobles de les Terres de l'Ebre són els protagonistes d'aquest informatiu que emetem des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre cada dia a aquesta hora i des d'aquesta emissora. Avui l'informatiu el datem, com sempre. Hem arribat a dimarts. Avui és dia 27 de novembre de l'any 2012 i comencem en uns instants aquest recorregut informatiu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I primer que res en aquest informatiu anem a la sessió plenària que es va celebrar ahir a l'Ajuntament d'Amposta. Entre altres qüestions, la sessió ordinària del mes de novembre a l'Ajuntament d'Amposta va estar marcada per les mocions dels diferents grups municipals i per l'obligació de declarar que l'import corresponent a la paga de Nadal, que no cobraran els funcionaris i el personal laboral, no estarà disponible. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, en aquest punt de l'ordre del dia en concret que es va aprovar per donar compliment a la llei estatal, tots els grups van coincidir en mostrar-se en contra de que el personal funcionari laboral de l'administració local deixi de cobrar la paga extra del mes de desembre. I en aquest sentit, el grup d'Esquerra Republicana i el PSC es van abstindre en la votació. Els regidors de Convergència i Unió i el Partit de Plataforma per Catalunya hi van votar a favor, tot i mostrar-se contraris en aquesta mesura, donat que és preceptiu aprovar la no disponibilitat per complir amb la llei. Així que van aprovar per imperatiu legal, tot i que estan buscant fórmules per tal de que els treballadors de l'Ajuntament puguen rebre d'alguna manera aquesta compensació econòmica. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Penso que constaten acta i claríssimament que l'equip de govern, per imperatiu legal, tenien que aprovar aquesta no disponibilitat, perquè així ens ho indicava la interventora i serveis jurídics de l'Ajuntament. Perquè a continuació ja he explicat de que hi ha converses entre l'equip de govern i el comitè d'empresa per a poder retornar, sempre a través de vies legals, poder retornar aquesta partida de la paga extra, diferents vies que després s'han comentat a l'apartat de precs i preguntes a través o bé de bestretes, de pagaments a compte o d'adelantaments, i per tant la voluntat és de poder retornar als treballadors aquesta paga extra, perquè som conscients en una època en la que estem que és bo que els treballadors puguin tindre una miqueta més de liquiditat a nivell de les butxaques.
La participació ciutadana també va estar present en aquest ple. Dues mocions, en aquest cas presentades per Esquerra Republicana i els socialistes, es van referir a la participació ciutadana i al reglament orgànic municipal. Tot i que es van presentar en temes semblants, va quedar aprovada la moció d'Esquerra en la que es demana que es modifiqui l'article del ROM amb la finalitat que qualsevol entitat pugui presentar propostes i mocions a l'Ajuntament i aquestes siguin debatudes i estudiades en comissions informatives corresponents. Cal recordar que la moció del Partit dels Socialistes fou rebutjada. En acabar el ple municipal i una vegada aixecada la sessió, el president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, va demanar la paraula per demanar respecte a les seves propostes i més participació ciutadana, un fet que, segons Navarro, no té reflex en l'anomenada taula de participació ciutadana, que, segons Navarro, no funciona.
Gràcies, Manel. No ens movem encara d'Amposta perquè fa poc hem conegut la notícia d'un desallotjament preventiu a quatre veïns a Amposta per problemes estructurals a la casa del costat on vivíem. I és que, segons informen els bombers, quatre persones van tindre que ser desallotjades de forma preventiva ahir dilluns al vespre per problemes estructurals a la casa del costat, que està abandonada i que s'havia ensorrat parcialment anteriorment. Passades les 9 del vespre, els inquilins van alertar els bombers que havien detectat unes esquerdes a casa seva, al número 11, del carrer Pelai d'Amposta. L'arquitecte municipal es va desplaçar fins al lloc dels fets i després de fer una inspecció va decidir desallotjar preventivament els veïns del número 13, un edifici adjacent al número 11 i amb el qual comparteix escala. A més, també es va tindre que mobilitzar dues dotacions dels bombers que van fer una inspecció dels immobles i van donar suport a l'arquitecte municipal acompanyant els veïns a recollir pertinences de primera necessitat. Els serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta van gestionar el reallotjament dels veïns afectats.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Una altra notícia que seguim de prop, sobretot per la incidència que té en el món de l'agricultura al Delta, és la lluita, o el que s'està fent per la lluita contra el caragol poma. L'últim que sabem, perquè així ho publicava el Diari de Tarragona, és que la Unió Europea ha aprovat el pagament a la Generalitat de prop de 1,4 milions d'euros en ajuts corresponents a les accions de lluita contra la plaga del caragol maçana dels anys 2010 i 2011. La xifra correspon a prop de la meitat de la despesa duta a terme al territori per fer front a la proliferació d'aquesta espècie invasora en expansió al territori des de fa 3 anys. Recentment van venir inspectors a revisar la feina feta per poder fer efectiu ara aquest pagament, comentava el Diari de Tarragona el responsable dels treballs contra la plaga del Departament d'Agricultura, Hernán Subirats. Per aquest 2012, el Departament d'Agricultura també ha sol·licitat un nou paquet de subvencions, en este cas per un valor de 1,8 milions d'euros, que confia que també serà aprovat arran de l'avanç de la plaga, que des d'aquesta tardor es troba, recordem també, malauradament, ja als dos marges del Delta de l'Ebre. Pel que fa als treballs sobre el terreny, finalment s'ha descartat l'assecament avançat dels camps d'arròs en les zones més altes del marge esquerre, tal i com s'havia fet en els dos anys anteriors. El motiu, la por de perdre els ajuts que precisament la Unió Europea otorga als arrossaires del Delta perquè puguen dur a terme una sèrie de mesures de caire agroambiental, com és la inundació dels camps durant els mesos d'hivern. No hem rebut cap resposta a la nostra petició i, per tant, no ens podrem arriscar, afirmava també Subirats. El que sí que s'està duent a terme amb èxit són els tractaments als camps amb un producte biològic conegut com a saponina, així com la inundació amb aigua de mar dels camps de la part més baixa de l'hemidelta esquerre. Aquesta mesura elimina al 100% els exemplars de l'espècie, la qual només pot sobreviure en ambients d'aigua dolça. Fins ara els treballs de lluita contra la plaga han anat majoritàriament a càrrec del Departament d'Agricultura, però el sector arrossaire i els regants temen les repercussions que pot tenir la proliferació de l'espècie, que es menja, recordem, la planta de l'arròs, en els costos de producció. En aquest sentit, volen conèixer les experiències d'altres països afectats per aquesta espècie, com seria el cas de l'Equador, on el caragol poma ha malmès el 70% de la producció, segons comentava el president de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, Manolo Macià.
L'informatiu en mute.
En la pàgina política avui també portem a l'informatiu les primeres valoracions que ens arriben dels resultats electorals del passat diumenge, però des de la perspectiva municipal. En el cas de l'alcalde de Santa Bàrbara, el convergent Jordi Boronat, que aconseguia més del 43% dels vots emesos per al seu partit, la lectura que en feia dels resultats a nivell local eren, d'una banda, la benedicció de la majoria de la població a la gestió de govern que el seu equip està fent al municipi i, d'altra banda, de l'opció clarament independentista per la que aposta. L'escoltem.
Mantenim el suport majoritari de la gent de Santa Bàrbara i, evidentment, això mos satisfà moltíssim, no? Beneix una mica la tasca que s'està fent des de l'Ajuntament, des de ja fa anys, una tasca moderada, silenciosa i de treball per la població, però alhora també beneix en unes eleccions nacionals i per a nosaltres. També això és un punt de referència important a nivell local, pues beneix este pas més que feia Convergència i Unió com a coalició ficant en campanya lo dret a decidir, no?
En quant a que el Partit Popular de Catalunya aconseguís a Santa Bàrbara ser la segona força més votada al municipi, deia que no el sorprenia massa perquè aquesta formació té un votant fidel que varia poc d'una votació a una altra. En canvi, sí que el sorprenia que el PSC passés a ocupar el quart lloc.
bueno, aquí el Partit Popular també en número de vots més o menys manté una mica la seva tradició, 200-250 vots directes al municipi de Santa Bàrbara, més o menys en certes èpoques les ha anat, ho ha anat tenint. Tampoc no em representa una sorpresa. Potser em representa una petita sorpresa que sigui la segona força per la davallada important del PSC-PSOE, però en definitiva el Partit Popular sempre ha tingut representació al consistori, i potser el que m'estranyaria més és en estes, no? Però com estava molt bipolaritzat, o l'eix central bàsicament de la campanya havia sigut pues una concepció de país, pues no és estrany, no?, que hagi pujat també.
En quant a la davallada de 6 punts respecte a les autonòmiques del 2010, l'alcalde Planer deia que es pot entendre precisament per aquesta reafirmació al posar en campanya el dret a decidir i que potser no és compartida per tot el votant convergent.
Sí, sí, en definitiva, esta baixada de punts pues representa pues això, no?, a la concepció de país i de... i este pas més que ha donat Convergència. Pot ser perfectament, no?, que algú de la gent no se sentigués còmode amb un estat propi, pot ser perfectament, no?, i que siguin espanyols, i que fins ara esta posició de Convergència no tan clara, per dir-ho així, pues ha fet que algú opti per a tres formacions polítiques que no apostin tan clarament per un estat propi, no?
Finalment, Boronat valorava molt positivament el desenvolupament de la jornada electoral per l'alt percentatge de participació i en la que no es va produir cap incident.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim una pàgina ara cultural i, en este cas, primer que res, referida a les noves tecnologies i les aplicacions també lligades, d'alguna manera, en l'economia. Em refereixo a aquesta iniciativa de la Universitat Oberta de Catalunya que anuncia el començament d'una experiència pilot de conferències en xarxa a les Terres de l'Ebre. La UOC anuncia, com diem, l'impuls aquest mateix mes de novembre d'una experiència pilot que consistirà en un cicle de seminaris en xarxa amb l'objectiu de que la mateixa sessió es pugui seguir de manera simultània en dues localitzacions diferents de les Terres de l'Ebre, concretament, en este primer cas, Roquetes al Baix Ebre i Gandesa a la Terra Alta. Aquesta iniciativa col·laborativa utilitza les noves tecnologies per sumar esforços i optimitzar millor els recursos disponibles, evitant desplaçaments i duplicitats de sessions. Els seminaris es podran seguir gratuïtament des de qualsevol de les dues seus, amb la possibilitat de que el públic assistent pugui participar activament en el contingut a través via internet. Els seminaris en xarxa són una experiència fruit de la col·laboració entre diferents entitats i administracions del territori, en aquest cas el Consell Comarcal de la Terra Alta, l'Ajuntament de Roquetes i l'empresa Gifinet, amb la intenció d'apropar a la ciutadania temes d'interès social tenint en compte el context econòmic i social. És per això que les tres sessions previstes oferiran continguts sobre emprenedoria i noves formes d'organització empresarial, tant des del punt de vista jurídic com de màrqueting o finances. La primera sessió, aquesta inaugural, tindrà lloc el 28 de novembre, sota el títol Ser autònom, formes jurídiques i fiscalitat. Anirà a càrrec de Daniel Viader, advocat i gerent de l'àrea fiscal d'Aures, advocats i assessors. En aquest cas, la conferència tindrà lloc al Casal de Joves de Roquetes i, com diem, es podrà seguir també des de Gandesa a la Terra Alta. El 12 de desembre, el Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa, acollirà la sessió Com captar i fidelitzar clients, que anirà a càrrec de Julio Villalobos, director de màrqueting. ESADE, col·laborador, docent d'estudis d'economia empresa, també a la UOC. El 19 de desembre, a Roquetes s'oferirà una altra vegada a la xerrada Eines col·laboratives, innovació i empresa xarxa per a un entorn turbulent, que anirà a càrrec de Pere Los Santos, col·laborador docent d'estudis d'economia empresa a la Universitat Oberta de Catalunya i que també tindrà lloc al Casal de Joves de Roquetes. I ja que parlem d'activitats formatives, doncs anem a continuar-ne parlant perquè des d'Alcana Ràdio avui ens expliquen les diferents activitats formatives que la Regidoria de Joventut ha preparat per als joves de la població en el proper trimestre, amb propostes tan curioses i interessants com un curs de defensa personal o un altre especialment adreçat per als estudiants, com és la cuina amb el microones. Domènec Ramal, Alcana Ràdio.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, així és. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions que afecten la gent jove del nostre municipi, i és que després del torneig de futbolí que el passat cap de setmana s'organitzava al Casal Jove de la nostra població, organització que anava a càrrec de la Regidoria de Joventut del nostre Ajuntament, amb aquest torneig, com dèiem, celebrat el passat dissabte, es donava el tret de sortida en un calendari d'activitats i propostes previstes per al proper trimestre que ha organitzat la mateixa regidoria. Activitats com un curs de cuina, de microones per a estudiants, xerrades sobre drogues o sexualitat, cursos de defensa personal i monogràfics sobre sedis jockey o cursos de llengües estrangeres són algunes de les propostes que des de la regidoria s'han organitzat, com diem, per als joves de la nostra població de cara a les properes setmanes. Propostes que als nostres micròfons comentava el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig. L'escoltem.
Sí, i te mencionaré algunes de les més interessants, com poden ser, per exemple, un curs de cuina en microones per als estudiants, altres xerrades d'informació sobre drogues i sexualitat que ja tenim preparades, un curs de defensa personal i altres monogràfics, per exemple, de disc jockey o referents o relacionats en idiomes de llengua estrangera, no? Sí, intentarem fer-ho tot al casal, el que passa que alguns cursets o monogràfics, o com poden ser, per exemple, la defensa personal, haurem de fer-los a altres instal·lacions, en principi a les instal·lacions de la piscina municipal, que tenim ara negociacions en l'empresa que la gestiona, perquè mos dic que uns dies a la setmana, però pues, un espai per a poder realitzar aquest curset que, com ja he dit, és un dels més interessants. No?
El curs de defensa personal es portaria cap a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada, a la piscina coberta. Tots els altres, pràcticament en el seu conjunt, es celebrarien a les instal·lacions del Casal Jove. Un Casal Jove que, per cert, ara fa unes setmanes, des de la Regidoria de Joventut, rebia diferents subvencions per tal d'impulsar, a través del Pla Local de Joventut, la dinamització, d'una banda, del Casal Jove i, per l'altra, el punt d'informació. Formació juvenil. Les activitats, totes aquestes que acabem de comentar, seran totalment gratuïtes per als joves de la nostra població, que les podran anar a conèixer a través de la divulgació que la regidoria farà a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcanar, així com també a la pàgina web de la mateixa regidoria.
I des de l'Ametlla de Mar avui ens parlen d'un nom propi, Cristina Escoda Gaseny, que és la pubilla major de la Candelera 2013. La pubilla infantil de les festes majors de l'Ametlla de Mar, Candelera 2013, és Ainhoa Iglesias. D'elles ens parla Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
I continuem a l'Ametlla de Mar. Cristina Escoda Gaseny, pubilla major de la Candelera 2013. Aquest dissabte 24 de novembre al Poliesportiu Municipal va tenir lloc l'elecció de pubilles i damiseles de la Candelera 2013. Un any més, damiseles i familiars es van concentrar al poliesportiu amb la il·lusió i emoció a flor de pell. L'acte es va encetar amb el parlament del regidor de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Albert Medrano. Tot seguit, els quintos de la Candelera 2013 enguany de l'any 1993 van rebre la samarreta. Després de pujar damiseles i entitats a l'escenari, lliurar-los-hi un obsequi i col·locar el seu nom en unes urnes, en el cas de les infantils i el vot en el cas de les damiseles majors, es va procedir a l'elecció. Primer, però, les damiseles de la Candelera 2012 van pujar a l'escenari i van rebre el DVD recopilatori de les festes de l'any passat realitzat per la Cala RTV. Pel que fa a la pubilla major i la primera i segona damisela, la pubilla i damiseles de l'any anterior van anar traient els vots de les 6 damiseles seleccionades. Recordem que el 16 de novembre hi va haver una preselecció realitzada per votacions entre elles de les mateixes. mateixes damiseles de les properes festes majors. Finalment, Cristina Escoda Gazani va ser escollida com pubilla major de la Candelera 2013, primera damisela Sílvia Martínez Oller i segona damisela Mireia Pallarés Borràs. Escoltem Cristina Escoda Gazani, pubilla major de la Candelera 2013.
M'han passat molts de nervis, entre totes, sobretot agrair-los a les meves companyes, que són unes grans companyes, i molta il·lusió per a la Candelera 2013, i espero que totes mos ho passéssim superbé, sobretot totes, amb molta il·lusió i, no sé, espero que representi bé el poble com a pubilla 2013.
La pubilla infantil i primera i segona damiseles es van escollir per sorteig, com és habitual. La pubilla infantil de la Candelera 2013 és Ainhoa Iglesias, la primera damisela Naira Arias i la segona Mar Ferrer. A continuació de l'acte hi va haver una festa organitzada per les damiseles i pubilles i els quintos al mateix poliesportiu.
I de la Mella de Mar anem ara a Ulliacona perquè també allí tenim una referència informativa dintre de la pàgina, diem-li, cultural o festiva. És el concert Identifica't o el Festival de les Terres del Senia, com també se'l denomina, que resisteix a la crisi gràcies a l'esforç i voluntat dels seus principals promotors. Segons informen des del seu perfil al Facebook Identifica't 2012, grups musicals de diferents estils i de diferents territoris dels països catalans actuaran a Ulliacona en un festival reivindicatiu que pretén demostrar que som un poble que lluita i defensa els seus drets. Enguany, el festival se celebrarà, com diem, a Ulliacona. Serà el primer dia del mes de desembre i es podrà gaudir amb les actuacions de grans grups de la nostra zona com els Porquinxe, Mascarats, Fast Food, Vacancies o Contracop. A més, enguany, el cartell contempla també l'actuació del cantautor combatiu valencià Pau Alabajos com a cap de cartell, amb qui, segons els organitzadors, ja feia temps que hi volien comptar. Enguany, el festival torna al format original, és a dir, un sol dia de concert, tot i la gran rebuda i assistència de l'any passat. L'organització diu que les circumstàncies actuals els obliguen, encara que no s'ha volgut renunciar a la filosofia del festival i continuarà sent gratuït per a tothom, perquè tothom pugui gaudir de l'espectacle sota el lema que enguany s'ha triat: la cultura és viva i no es retalla. I també des de Deltebre avui ens ha arribat una nota per fer referència també a una notícia de caire cultural, concretament per parlar-nos de la companyia Enclave Arts del Moviment, que prepara a Deltebre el seu nou espectacle. A Place to Bury Strangers és el nou espectacle que la companyia Enclave Arts del Moviment està preparant a Deltebre per estrenar-lo el 18 de gener al Mercat de les Flors de Barcelona. El projecte és una producció d'Enclave i el Teatre Mercat de les Flors de Barcelona. Els assajos i la preparació s'estan realitzant, com diem, a Deltebre des de fa unes setmanes. Aquí estaran treballant fins a finals de desembre i al gener aniran directament a fer els darrers preparatius sobre l'escenari abans de l'estrena de l'obra. Al Teatre Mercat de les Flors de Barcelona hi actuaran dues setmanes i després començarà la gira. El títol de l'espectacle és en anglès, com diem, A Place to Bury Strangers, pel caràcter i la projecció internacional que li volen donar. Aquest, que es podria traduir com El cementiri dels estranys, el director de l'espectacle tindrà com a característica principal que es farà amb el públic a les quatre bandes, en lloc del tradicional públic frontal, amb només un punt de vista. També cal destacar que la composició musical està feta per Loren Delforge, amb qui el director Roberto Olivan ja ha treballat altres cops i que farà una creació musical electrònica inèdita per a aquesta obra.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu Emute.
I l'última pàgina la dediquem avui a una notícia que hem extret del Diari de Tarragona i que podríem encabir dintre de lo que seria la denúncia social. L'Associació de Veïns Centre Nucli Històric de Tortosa ha advertit en un comunicat que l'arribada massiva de temporers, la majoria d'ells sense contracte de treball i lloc on dormir i viure, ha provocat que alguns d'ells dormin en cases tancades, locals i indrets no destinats a habitatges. El president d'aquesta entitat, el tortosí Josep Bauví, recorda que el fenomen es repeteix any rere any any, però aquest 2012 s'ha incrementat. Enguany n'han vingut més que mai, diríem que s'ha triplicat el seu número dia. També el gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, Josep Estrada, no podia quantificar si són més o menys, només apuntava que en són molts per la demanda de feina existent. En canvi, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, assegurava al Diari de Tarragona que la presència de temporers és de la mateixa proporció que la dels últims anys. Tot i això, admetia que potser enguany tenen menys feina que anys anteriors i se'n vegin més pel carrer en horari laboral. Davant d'una situació de subsistència tan precària com la que estan vivint, alguns d'aquests temporers han mostrat la voluntat de tornar al seu lloc de procedència, Lleida o Andalusia, però no tenen diners per a pagar-se el bitllet. Per això han demanat ajut, per exemple, al mateix Ajuntament tortosí. L'alcalde responia que el consistori no és responsable de l'arribada d'aquest col·lectiu i que, per tant, no es pagarà un bitllet de tornada. Ahir mateix al migdia eren una vintena d'aquests, podíem dir, estrangers sense feina, els que es concentraven a la plaça Montserrat de Tortosa, també anomenada dels Farols, davant la mirada de la policia local i la presència intermitent de vehicles policials d'altres cossos. Aquí la cosa està malament, però el meu país està molt pitjor. Què haig de fer? No tinc diners per tornar a Lleida, exclamava un d'aquests immigrants, assegurant que disposa del permís de residència a Espanya i que, per tant, no li preocupa la presència policial. El problema ara és saber on dormiré avui, deia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui, doncs, amb aquestes pluges que afecten durant les primeres hores del matí les comarques de Barcelona, litoral, prelitoral, també alguns punts de les comarques gironines, així com també encara algunes pluges cap al Pirineu i Prepirineu lleidatà. Van deixar ahir ja aquests 29 centímetres de neu nova avui, 28 a Salòria o aquests 30 a Núria. Continuarem encara, doncs, amb aquestes nevades, sobretot cap a la cara nord del Pirineu, amb una cota neu que anirà baixant dels 800 fins a qualsevol cota a darrera hora, i a la resta del Pirineu la cota neu entorna aquests 1.200 metres. Temperatures clarament cap avall avui de cara als propers dies i encara amb aquest temps insegur, amb aquestes ruixats, tempestes que podran guanyar una mica més d'intensitat, sobretot en punts prop de la costa, comarques de Barcelona i Girona, amb un avís d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, amb unes temperatures que tiraran cap avall i amb un vent de tramuntana i mestral que s'anirà intensificant de cara a la tarda i de cara als propers dies, també en cotes altes del Pirineu, i això intensificarà arreu, doncs, aquesta sensació de fred.
Amb la previsió meteorològica, com sempre, arribem al final d'aquest recorregut que aproximadament en 30 minuts intenta fer una radiografia informativa de les Terres de l'Ebre, especialment d'aquells municipis on hi ha una emissora EMUTE o dels més propers. Gràcies per la seva atenció. Avui ja no tenim més continguts ni tampoc més temps per explicar-los-hi. Gràcies per la seva atenció. Demà, com és habitual, tenen una nova cita, recordem, a la 1 de la tarda i també a les 7, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, l'informatiu EMUTE.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la Sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i l'Ebre Televisió.